De grans, sovint ens trobem amb molts problemes emocionals, amb ferides no curades, que s'han anat enquistant i que no entenem d'on venen i per què les tenim. I és que com es viu la infància marcarà molt la vida adulta i d'això no sempre en som de conscients. Avui parlarem d'aquestes qüestions amb Judit Mateu, veïna de la Floresta. Ella és terapeuta, membre de l'Associació de Mètode d'Alliberament de Cuirasses, també és membre de la Xarxa de Dones Empresàries de Sant Cugat i responsable de Tens per tu i també de Casa Caruana una a la Floresta. Bon dia, Judit, i benvinguda a Cugat Mèdia.
Bon dia, Mar. Gràcies.
Primer de tot, què és el mètode d'alliberament de cuirasses?
Doncs el mètode d'alliberament de cuirasses és un mètode psicocorporal que et treballes a tu mateixa o tu mateix a través del cos. Utilitzem materials com és pilotes d'espuma, pilotes de tennis, pals i és estirats al terra i la persona, en aquest cas jo, doncs vaig guiant els moviments i és una classe doncs, d'una hora, hora i quart, es pot fer cada setmana i també es fa a nivell de tallers, per exemple, un taller al mes o tallers puntuals com per exemple per treballar la cuirassa parental, no? Tots els condicionaments que tenim dels nostres pares, doncs això és un taller, per exemple, de 4 dies.
Què és la cuirassa parental exactament i una mica com neix aquests mètodes, el per què neix això?
Es diu mètode d'alliberament de les cuirasses. Explicaré una mica què s'entén com a cuirassa. Cuirassa seria una protecció que ens posem endurida, és a dir, moltes vegades ens hem de protegir perquè doncs, no volem anar amb el cor obert, no? Però no és el mateix protegir-te a la feina que protegir-te a casa. A lo millor a casa no cal, no? És un espai segur i no cal que et protegeixis, no? Davant dels teus fills o davant de la teva parella. I a la feina o en altres entorns que no coneixes, més insegurs o on desconfies, doncs allí doncs, a lo millor has d'estar més en un estat d'alerta. Llavors ens posem una protecció i això el que passa és que quan aquesta protecció la deixem permanentment es converteix en cuirassa. Llavors anem sempre protegits, no? L'origen de les cuirasses, això seria un altre tema, que és el que passa quan som petits, no? Que som més vulnerables i de seguida ens protegim perquè quan naixem, doncs naixem perfectes, no? Som, els bebès són amor pur, no? Llavors, bueno, són tot cor i els adults, de vegades com a pares, no sempre ho fem bé, de manera inconscient, no? Clar que nosaltres, jo sóc mare i sempre ho he fet el millor que he sabut, però segurament he fet moltes coses que he patinat i els meus fills pues, ho han patit.
Totes les persones que tractes, per exemple, tenen cuirasses que s'han anat creant des de la infància o també de la vida adulta? És a dir, tot ve relacionat amb com has viscut aquella infància?
Majoritàriament sí. Tot ve des de la infància i m'atreveixo a dir, també per experiència personal, a la vida intrauterina. És a dir, ja hi ha molts estudis en què demostren que el fetus, quan està a la panxa de la mare, doncs, ja percep moltes coses, no? Tenim els sentits i també tenim una percepció molt més intuïtiva, no? I llavors, bueno, doncs allí passen coses també, coses vàries, no? Coses doncs perquè a la mare li passen coses o a l'entorn de la mare li passen coses i el bebè a la panxa, doncs tot això se'n ressent.
I en els parts també, perquè ara parlàvem molt parts de parts respectables, respectats, que moltes vegades s'han anat pensant molt amb la part mèdica, però no amb la part emocional, i això també afecta, oi? Me'n recordo fins i tot una vegada quan el meu fill, que ara ja és una mica més gran, començava a P3, la mestra m'ha preguntat com va ser el teu part, i a mi em va sorprendre, però sí, realment té molt,
exacte,
no, a dir?
Sí, sí, el part també és una cosa que no recordem, però jo crec que no ho recordem perquè precisament és de les coses més traumàtiques que passem, no? I el nostre cervell i organisme és molt intel·ligent i les coses que ens fan mal les oblidem.
I com pot ser que un temps tan curt de vida com és la infància, que cada vegada més, si després potser també podem parlar, es va com retallant més a l'edat d'infància, pot arribar a marcar tant els 12, 14 anys primers de vida?
Bueno, bàsicament jo diria fins i tot els 7 primers anys de vida. i molt abans de la vida cognitiva, és a dir, el bebè quan neix no parla, no? Llavors, abans de que neixi la parla, allí passen moltes coses, perquè el bebè s'ha de comunicar sense parlar. I això els pares no sempre estem acostumats i no sempre sabem o podem rebre el missatge que el bebè ens dona, amb la qual allí es genera molta cuirassa d'impotència i de desesper, perquè el bebè potser pues, té gana, plora i l'adult no sap interpretar que té gana, o té son, o té fred, o... Bueno, i tot això són vivències que el bebè viu a la seva manera. Nosaltres com a adult ho vivem com una cosa, bueno, és igual, no? Si passen 10 minuts i li dono el biberó més tard, però el bebè i això, 10 minuts, poden ser molt eterns, i allí crear-se una huella i després tot un sistema de proteccions, no?, com a conseqüència d'això.
Entenc que vostè el que té també és moltes persones que han patit maltractaments, no només hi ha deixadesa o persones que no saben ben bé com interpretar un plor habitual, sinó maltractaments i abusos, i aquestes coses encara creen aquesta cuirassa que d'adult són persones, no?, ferides i emocionalment inestables, no?
Sí, clar, els abusos, el trauma pot ser que sigui un trauma molt puntual, és a dir, pues, que has tingut un accident de tràfic o que has patit una violació o que t'han sequestrat. Aquí no passa molt, però en altres països això és més habitual. Llavors, bueno, són o que t'han robat o has patit, bueno, qualsevol invasió, no? Llavors, bueno, això es viu d'una manera i està molt clar que això és un trauma, i les persones que tinguin la sort de tractar-s'ho terapèuticament com a trastorn posttraumàtic, pues, molt bé. Però de vegades passen cosetes, com dius tu, no tan heavies, però que van passant bastant contínuament en el temps i perseverants, no? Llavors són petits maltractaments que nosaltres no percebem com un maltracte perquè estem habituats a això, pues, a cridar, a pagar, a castigar, i els nens això...
A menys tenir.
A menys tenir, exacte, no? I sobretot ara, amb aquesta societat que estem tot el dia amb el mòbil, que estem molt poc presents. Sobretot els pares, ens queixem dels mòbils amb els fills, però els primers que estem amb el mòbil som els pares, no? I aquesta poca presència que dels pares en relació amb els fills fa que els fills també se sentin perduts, perquè el primer que volen els fills quan els pares els venen a buscar a l'escola és abraçar-los. I moltes vegades, jo ara ja fa molt de temps que no vaig a buscar nens a l'escola, però m'agradaria veure quants pares estan sense el mòbil a la mà en el moment en què el nen surt de l'escola, no?
I com a adults, hi ha moltes persones que arriben, per exemple, a casa Caruna o a Temps per tu, siguin conscients de que estan ferides, però sense entendre el per què, d'on ve?
Sí.
I després se n'adonen que ve de la infància. Com és aquest procés d'adonar-se'n que fa 30 o 40 anys que arrossegues aquell dolor?
Jo crec que això és el més difícil. Mira, justament estic escrivint un llibre i que parla de tot això. I el més difícil per mi és veure i adonar-te'n que realment hi ha una ferida, no? És com el peix que viu a l'oceà i li expliques que hi ha una vida fora de l'oceà. No s'ho creurà. Doncs nosaltres ens passa el mateix, no? Nosaltres vivim d'una manera que ens hem acostumat a viure des de la infància i ens pensem que és la millor manera o que només és l'única manera de viure, no? Però realment hi ha una altra manera de viure, no? Que és, pues, atenent el teu malestar i sapiguem que podem viure evitant el nostre cos. Que no evitem el nostre cos perquè en el cos és on sentim l'emoció que ens fa mal. I quan érem petits, aquesta emoció era molt gran, perquè érem molt petits i la veiem molt gran. I a més no la podíem sostenir perquè ens sentíem sols, amb la qual d'adults fem el mateix procés neuronal. De dir, ai, no, jo tinc una emoció, ai, no la vull escoltar. Per què? Perquè és com si fóssim petits i tenim el record que de petits no volíem sentir la tristesa perquè era massa tristesa i ja estàvem sols. D'adults fem el mateix. Ai, no, jo no vull escoltar que estic trist, perquè ens pensem que no ho podrem sostenir. Però la diferència és adonar-te'n que realment ara ets adult i si fas teràpia et pots deixar acompanyar per un adult, o si tens una parella pues, en la qual pots compartir, o un grup d'amics, o cadascú ho fa de la manera que vol, que pot i que sap. Llavors, per mi, el més important és realment adonar-te'n que passa això, no? Que realment estàs trist, que realment estàs rabiós, o que tens una angoixa, o que estàs... Perquè moltes vegades vivim sense adonar-nos que estem tristos o que tenim qualsevol emoció perquè vivim desconnectats del cos. Llavors, el mètode d'alliberament de cuirasses el que et permet és, mica en mica, anar-te'n adonant que tens un cos on hi passen coses. Un cos que viu la tristesa, un cos que viu la ràbia, un cos que viu la desesperació o un cos que viu l'alegria, perquè de vegades estem alegres i tampoc ho disfrutem, no? I llavors, bueno, és una bona pregunta aquesta.
Llavors, la percepció del dolor, per exemple, o de les emocions quan ets infant és la mateixa que quan ets adult, però la manera de tractar-la és diferent.
Bueno, quan ets adult ets tota emoció, perquè l'adult... Ai, perdó, quan ets infant, clar, els nens són molt emocionals, l'emoció és moviment, és una cosa natural, és vida, llavors l'emoció ens arriba, és com una onada, no? Arriba, més... després té la seva part més àlgida i després va com aminorant. Si nosaltres deixem que la emoció faci aquest viatge, és perfecte, i això és el que fan els nens. Els nens ploren i al cap de 5 minuts estan alegres, si els deixem plorar. Si els diem no ploris, que ho fem habitualment, doncs estem a la botiga, no queda bé, al carrer, el que sigui, doncs llavors aquell nen reprimeix aquesta emoció i aprèn a reprimir-la. Llavors l'emoció se'n va? No, l'emoció on es queda? En el cos. I quan som adults torna a aparèixer. Per què? Perquè quan vam ser petits no la vam mostrar. Quan som adults ens acostumem a no mostrar-la. Llavors allò es va acumulant, 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 és un peix, no? I l'emoció que realment es pot viure en el cos d'una manera natural acaba apareixent en el cos, però d'una manera no sana, és a dir, a través d'una malaltia.
Que interessant. És més fàcil superar el patiment, per exemple, que un rep extern a la família o del nucli que se suposa que és el segur, que el patiment que es pateix dintre del mateix nucli familiar?
Clar. A veure, normalment estem més en el nucli familiar o a l'escola quan som petits. Si tenim l'escenari que estem molt en el nucli familiar i que els nostres pares, entorn familiar o cuidadors, substituts, no? Són les persones que ens estimen més, si nosaltres percebem, perquè no sempre el patiment és real, i això també s'ha de dir, és a dir, nosaltres ens podem sentir abandonats, però realment els nostres pares no ens abandonen, o ens podem sentir no reconeguts, però realment ens reconeixen. Però bueno, el que compta en el cas del trauma i de la ferida és la percepció que un té de lo que passa, independentment de lo que passi. Llavors, si nosaltres de petits percebem que un malestar, pues no sabem què fer. I llavors no tenim eines per fer això, i a més ho patim de les persones que ens estimen més. Clar, i aquí és on entra el malestar del nen. No entenem de petits, ostres, aquesta persona que teòricament és la que m'hauria de cuidar i la que m'hauria d'estimar més és de la que jo pateixo un malestar. Llavors el nen aquí no entén això. Nosaltres què fem? Nosaltres preferim com a nens pensar que el defectuós és sóc jo, és a dir, jo com a nena petita sóc la defectuosa. Per què? Perquè si em porto bé i sóc bona nena, tinc l'esperança de que els adults m'estimin. Si pel contrari penso que el defectuós és el que em fa mal, allí ja no hi ha remei, perquè jo no puc canviar el que em fa mal. I és per això que mai pensem que el defectuós és el que ens fa mal. Sí, no sempre pensem que el defectuós és qui rep el mal. Per què? Perquè si em porto bé i ho faig d'una altra manera, tinc l'esperança de que m'estimin. No sé si m'he explicat
sí.
bé.
I el tipus de persones que, per exemple, s'apropen a vostè per intentar curar aquestes ferides, són persones de quina mitjana d'edat, més o menys? Perquè jo ara penso en familiars, no?, de 70 cap amunt, que els pot ser molt difícil entendre tot plegat, però és veritat que ara, dels 50 cap avall, això se li dona molta més importància. No? És a dir, no soc conscients, no donar-li importància a una generació que no li ha donat importància i ara, en canvi, hi ha una generació que cada cop li dona més importància.
Sí, perquè acabant amb el que estava explicant abans, clar, quan nosaltres pensem que, que el defectuós som nosaltres, clar, arribem a l'edat adulta en què no ens reconeixem com a nosaltres, no? En el que som bons, en el que ens agrada fer. Llavors, bueno, al final, aquí es crea un malestar, perquè ja no sabem qui som, no? I per això, bueno, la gent pues, treballa amb una cosa que no li agrada, o, bueno, passen coses. Llavors, és a l'edat adulta, quan ja has viscut, quan ja has sigut nen, quan ja has sigut adolescent, quan ja has sigut adult, i quan ja veus que alguna cosa passa, que és quan et planteges coses, no? Hi ha persones, o quan et ve una enfermedad, o quan... no sé, et fan fora de la feina o et separes de la parella o, bueno, qualsevol cosa molt puntual que et passi en la teva vida en l'edat adulta que et faci reflexionar és quan a lo millor dius ai, potser que miri més cap endins en comptes d'estar mirant tant cap fora. I és allí quan mirem cap endins que podem reconèixer algunes coses que nosaltres pues, podem canviar i fer que la nostra vida sigui millor, bàsicament perquè nosaltres podem canviar sobre nosaltres. Això sí que ho podem fer, no? I ja s'ha demostrat amb neurociència que el cervell és molt plàstic, no? És a dir, que canviant la postura, canviant la manera de pensar, o canviant la manera de pensar i la gestió de les emocions, canvies la postura, si canvies la postura doncs et sents millor. Tot això ja hi ha estudis científics que ho demostren.
I aquestes persones adultes que, per exemple, no, estan amb un tractament de mètode d'alliberament de cuirasses, si tenen criatures, és a dir, són conscients de com tractar aquesta infància que tenen al seu voltant perquè no els hi passi el mateix que els estan passant a elles? O es troben amb repeticions d'errors perquè no saben gestionar-ho, per exemple, també?
Fem repeticions d'errors perquè ens movem molt inconscientment, és a dir, el nostre cervell, la nostra ment té una ment més conscient i una ment inconscient, on hi guardem tot el que no ens agrada, el que volem oblidar, el que ens ha fet mal. Resulta que la ment inconscient és quasi majoritària, diria un 95, però bueno, és un 90, 97, 95%. La ment inconscient ens condiciona i molt. Pensem que nosaltres pensem, reflexionem, decidim des de la ment conscient i no és així. Nosaltres estem molt influenciats i condicionats per la nostra ment inconscient. Amb la qual cosa, quan som pares, i a mi m'ha passat, et trobes que potser repeteixes frases familiars, rols, dius ara perquè ho he dit així, si volia dir d'una altra manera... És a dir, acció-reacció. Per què? Perquè nosaltres no som conscients de vegades del que diem ni del que fem. I quan estem en situacions límit, doncs que ens enfadem doncs perquè ens posen nerviosos els nens o el que sigui, doncs llavors, clar, ja no hi ha la reflexió, ja és tot molt ràpid, no? Llavors allí ja la ment inconscient entra i ja no som dueños del que diem, no? I llavors, bueno, en la mesura en què nosaltres ens anem coneixent més a nosaltres mateixos, anem veient tot el que hi ha dintre del nostre inconscient, que pot ser a través del cos o pot ser a través d'altres teràpies, pues, bueno, sabem, pues, mira, jo crido perquè em passa això, o jo estic trista perquè em passa això, o jo estic contenta perquè em passa això, o jo ara estic cansada pues, perquè em passa això. És a dir, podem anar racionalitzant més tota l'emocionalitat que nosaltres sentim en el nostre cos.
I aquesta frase, per anar acabant, que sentim sempre que el temps ho cura tot, és falsa?
Bastant. Bastant.
Okay.
Bueno, perquè el que fem, el nostre malestar, el posem al traster. I el traster, el nostre inconscient. I allí es queda. No passa res, mentre no ens passi alguna cosa. Perquè el cervell recorda. Llavors nosaltres, quan ens passa una cosa, Tenim un malestar, per exemple, pues tinc una parella i i ho deixem. Jo em puc sentir abandonat, abandonada per la parella. I puc plorar aquest abandó. Però ja quan estic molt malament i ploro molt, 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 és que no estic només plorant aquest abandó. També estic plorant altres abandons de la meva infància que no me'n recordo perquè ho tinc en el meu inconscient. I és allí on hem d'anar. No hi hem d'anar quan no ens passi res. Si tu estàs bé la teva vida, doncs per què anar a rascar? Però si realment doncs hi ha un malestar i et sents trist, trista, doncs sí que potser anant al moment present, partint sempre des del moment present, pots anar estirant del fil i trobar alguna cosa del passat. Però això ho decideix la pròpia persona, és a dir, no el terapeuta. La persona que ve a teràpia és la que em diu què li passa en el present i intentem a trobar aquest camí que ens porti a l'inconscient per sanar allò i transformar-ho, perquè si alguna altra vegada viu algun abandó en el present, aquestes dues experiències del present i del passat ja no estiguin connectades. Per què? Perquè la del passat, que estava en l'inconscient, ja està sanada i transformada.
I com se sana allò de tan passat?
Bueno, amb tècniques diferents. Jo en aquest cas doncs, ho pots fer a través del cos, a través... sempre a través del cos. Perquè l'inconscient es manifesta a través del cos. Llavors, hi ha teràpies més cognitives de parlar que és més difícil anar a l'inconscient. És més fàcil i més ràpid anar-hi a través del cos o a través del mètode d'alliberament de cuirasses o a través del brain spotting també. Hi ha altres teràpies que van a l'inconscient a través del cos, no només aquestes, però aquestes són les que jo practico.
Molt interessant tot plegat. Hem parlat amb Judit Mateu, terapeuta, membre de l'Associació de Mètode d'Alliberament de Cuirasses i responsable de Tens per tu i Casa Caruna La Floresta, per si volen esbrinar més idees o estan interessats en conèixer-la més. Tens per tu és una pàgina web i sí. Casa Caruna és un espai també a La Floresta que també té la seva pàgina web. Un plaer, Judit, i moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a tu, Omar.